vacunats, la Laia i jo vam estar amb una xerrada l'altre dia, ens van dir que actualment és un 5% del pressupost. No és res.
Va haver-hi un moment...
Però és aquí és on vaig jo, que si és un 5% del teu pressupost i tu vols ser president del Barça, tu dius, jo mantindré els preus tal qual, perquè si els puges serà un 7% del teu pressupost.
Sí, però això és veritat. Sí, però...
I aleshores dius...
El Barça,
perquè vull enfadar tothom, sobretot si vull guanyar les eleccions.
No, hi haurà juntes directives que el que voldran és que tenim menys socis per tenir més entrades per vendre.
Aquí és on vas. Si tu tot ho justifiques per diners, el que et convé és tenir 50.000 abonats, sí, però... no 75.000 com en tenies abans.
No, 75.000.
No, més 82.000.
No sé si al final eren 88.
Home, però no es pots eliminar.
No, però pots no incentivar la seva...
Clar, home, no.
Pots pujar molt els preus.
Com vas fer d'inici a Montjuïc.
No, hi ha un altre tema, que és... Jo he parlat amb gent del Barça que ho diuen, que és que hi ha molts socis que si no hi ha seny lliure... No volen anar a l'abonament.
És que no hi ha... Això és un altre, que no ho hem dit, però tampoc està activat el seny lliure.
Perquè vulguis que no, si deixes d'anar...
Si havien acostumat a anar a 5 partits l'any.
No, hi ha gent que sí que dels 22 igual va a 15, però els altres 5, doncs mira, s'estreu una quarta part del carnet.
Però no només no hi ha seny lliure, sinó que si funciona com fins ara, has d'avisar que hi vas.
Sí, això amb 6 dies, això... 6 dies abans, o sigui, això el mateix.
Això ho trobo admirable, la gent que s'ha abonat a Montjuïc, perquè el tracte gairebé és de sospitós habitual, però en fi. Laia, alguna cosa més?
No, seguirem aquest tema, a veure com...
És un tema que t'interessa,
És un tema que m'interessa. Si dilluns a les 12 s'acaba el termini i ja tindrem més xifres concretes.
Bé, no, en tot cas, el límit és
el 24.800, d'aquí no
passarem. Sí. Gràcies, Laia.
Adéu-siau.
Dos minuts passen de les 8 del vespre. Hola, Agnès Marquès, bona tarda. Avui gairebé t'enganxo, eh?
Gairebé.
Ei.
Aquí, revelant totes les interioritats.
A les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs mira, estem molt pendents. Continuem, un dia més del que passa a la Franja de Gaza. Com sabeu, ha entrat ja en vigor l'alto al foc després de tants i tants mesos. Desenes de milers de palestins han començat a tornar cap al nord. Saps que durant setmanes dèiem, escolta, els estan intentant desplaçar cap al sud perquè volen bombardejar Ciutat de Gaza. Doncs som milers els que ara tornen cap al nord a veure què és el que troben a casa seva. Mentrestant, doncs, l'exèrcit d'Israel comença a retirar-se tímidament, però ho farà en principi, si respecta a l'acord que acaba de signar, doncs amb celeritat. I recordeu que en les pròximes hores també comença l'intercanvi de presoners i d'hostatges, aquests 20 hostatges que encara queden vius a la Franja de Gaza. Bé, a tot això hem de dir que aquí a casa nostra s'han confirmat nous casos de vaques malaltes amb la dermatosi nodular contagiosa. En són 5 ja, totes a l'Alt Empordà, estan totes dins del perímetre de ramats ja afectats, per tant, calma, però sí que es confirmen aquests dos últims casos que han aparegut en dues granges, concretament de Peralada i Pedret i Marzà. Això és molt a prop d'aquestes altres tres explotacions que ja estaven afectades.
En tot cas, això no es traslladava als humans,
No, en cap cas, de fet ha començat ja la vacunació i s'ha obert una iniciativa que és molt interessant, que és la donació de ramat, de vaques, per aquestes explotacions que, com que hi havia tenien alguna vaca malalta, doncs han hagut de sacrificar tot el ramat. Hi ha ramaders que s'han quedat sense bestia de cop. I s'ha obert una iniciativa per qui vulgui que en doni, i és, la veritat és que és increïble veure com funcionen com a col·lectiu, perquè s'estan fent donacions de bestiar perquè aquests ramaders puguin continuar treballant.
Que bé, doncs.
Sí, molt bé, molt bé. Aviam, aquesta mitjanit acaba el període perquè els accionistes del Sabadell decideixin si van o no a l'OPA del BBVA. És ben bé que algunes oficines continuen obertes a aquesta hora, doncs perquè qui vulgui, si hi ha algú que encara hi vol anar i dir-hi la seva, doncs hi vagi. Avui es tanca finalment aquest període. Finalment...
I el marcador quan ens el diuen?
El marcador divendres vinent. que...
Fins divendres vinent?
Sí, home, perquè clar, jo ja ho entenc, els esports voleu resultats immediats.
Això és tancament de mercat, a les 12 ha arribat el fax.
No.
Una setmana.
Una setmana?
Hola.
Una setmana. I que tot acabi aquí, diguem. Vull dir que és fàcil que... No, que vull dir que pot ser que, per exemple...
No és el 50, però sí el 30, llavors la moneda...
Efectivament, tot allò, saps? Aleshores poden anar una segona OPA. Però, escolta, pas a pas, i arribarà divendres, sense pressa.
Sona com una amenaça.
Ja us ho explicarem. I, escolta, amb una dada que ens ha creat molt l'atenció, és un tema propi que ha fet el nostre company Miquel Jarque. Cada dia es multen de mitjana, jo crec que us sorprendrà, 37 persones perquè circulen... A Catalunya, 37 persones perquè circulen sense carnet.
Cada dia?
Cada dia de mitjana. Mm-hmm. 37.
És molta gent, eh?
Perquè no el tenen o perquè se l'han deixat?
No, home, perquè no el tenen.
Home, si te l'has deixat, no et multen, tens uns dies de moratòria.
Ara et multen, abans sí que et multaven.
Oi que és tan sorprenent que tens molt. El dubte.
Però pot ser...
Són moltes.
Però que gent que circula que sense... Que, això,
que el tenen, suspès.
Hi ha de tot. Hi ha qui s'ha quedat sense punts.
Jo he de dir que...
A veure que no.
Veient... Molts deuen ser aquests, que s'han quedat sense punts.
Haig de dir que veient...
Això us sembla com que és menor, no? Trobo, de
veure. Bé, aquests saben conduir. Vull dir que si tu tens carnet és un problema.
L'han aprovat alguna vegada.
Jo haig de dir que veient com conduïm em semblen pocs. Jo, cada vegada que surto amb el cotxe penso que passen poques coses.
Jo tenia un company fa molts anys que es va quedar sense punts. Bueno, li van treure... El van enganxar... I conduïa igual.
Ja, però com diu la Sònia, aquest, com a mínim,
Prèviament,
em
va saber. Que havia fet abans, potser no ho sabia.
Haver tingut el carnet vigent en algun moment no vol dir que condueixis veritat, bé. No. La cosa és que això és aquests 37 persones de mitjana cada dia és un 40% més que ara fa 4 anys. Bé, són dades, us ho deia, del Servei Català de Trànsit, que ha avançat a Catalunya Ràdio.
És molt, perquè si aquests són els que es multen, imagina't.
Els
que no es multen.
Aquesta és l'altra. Són persones que aturen en controls. No, però no és diferent que t'enxampin amb un control sense el carnet que no que provoquis un accident o tinguis carnet, lògicament, no ens posem en els pitjors escenaris.
Per exemple, jo ara tinc detectat que hi ha gent que creu que quan té un cedeixi el pas és que li cedeixin a ell.
No!
Això no pot ser. Sí, sí, sí.
Això saps on passa molt? Als carrers de Gràcia, a Barcelona.
Als carrers de Gràcia, a les entrades, als accessos a les autopistes, que dius, vinc, no frenarà, i no frena.
O sigui, tu creus que hi ha gent que veu la senyal de cedeixi el pas?
No, estava ironitzant, però que hi ha gent que condueix així.
Ets finíssim.
Ara et pillo, però i quina és la multa de necessitar carnet?
Doncs és una bona pregunta. Potser ara no t'ho podré dir.
Treure per tota la vida.
No, és una multa.
Si no en té, no, però sí. Si en té.
No, és una multa i ja està. Mira, espera'm si ho trobo així ràpid. No ho trobaré ara, em sap greu, però escolta, a partir de les 10
ara que has obert aquest tema, hi ha gent que es pensa que els intermitents són decoratius. D'aquests també n'hi ha molts.
Sí, és veritat.
Estem entrant aquí ara.
Estem per
quan acabem amb l'ICAT
ens quedarem avui al Catalunya Nit
la direcció de la DGT també ens
recorda. El millor sempre són els temes propis.
Efectivament.
Sempre.
A les 10 al Catalunya Nit, avui va la cosa de trànsit. Gràcies, sí, Agnès.
Gràcies, bon cap de setmana.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Si avui us imaginàveu que li tocaria el rebre al tot costa a Luis de la Fuente, doncs sí, li ha tocat, però no, d'aquella manera. Li ha tocat molt més el rebre a Frenkie de Jong. Recupereu la primera hora i sabreu per què, perquè avui té una fixació el Jordi Costa amb Frenkie de Jong.
Ja va rebre.
De tota manera, ara tornarem a parlar d'aquest partit de Miami. Veurem si els ànims estan tan calents com amb Frenkie de Jong o si coincidim tots plegats. El dia en què us hem explicat que Dani Olmo, i per això deia el tema de la Fuente, Dani Olmo torna de la selecció, vaja, tornarà perquè li facin unes proves dilluns, perquè s'ha lesionat un altre jugador del Barça que es lesiona amb la Federació Espanyola de Futbol, però el millor de tot és que tant el Barça com la Federació Espanyola de Futbol hi coincideixen. Olmo va viatjar amb un informe sota el braç que deia que tenia molèsties, i tot i així, lesionat.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
D'aquí a 5 minuts a l'antena digital de Catalunya Ràdio, l'Eurolliga el tot gira per explicar-vos el Barça-València, a partir de la segona, tercera jornada de l'Eurolliga, que evidentment narrarà des del Palau Blaugrana l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bona tarda. Ara sí, com estem, Jordi? Molt bé, i vos?
Doncs mira,
ja m'estranyava aquest silenci. No pot ser que estigui demanant al Palau i no se senti un ànima.
Què va, què va. Justament, si d'una cosa hi ha ganes, és de Palau. El Palau avui, vaja, no cal que t'ho digui, estarà ple, perquè l'Eurolliga està ple sempre, però venint de dos partits, de tres, vaja, fora, i sent a llocs tan inhòspits com Sofia, a Bulgària. Grècia no és tan inhòspit, però sí, si ets a l'equip rival. I València, on et van passar per sobre, doncs hi ha ganes d'arribar al Palau i notar aquell escalforet, aquell termostat, no? Que dius, aquí s'està bé. Doncs ganes de tornar a veure bàsquet aquí.
L'estrena europea aquesta temporada al Palau, bé, europea i no europea, perquè encara no s'hi ha jugat a ACB, contra un equip, contra un València que pinta a gran revelació, si és que es pot dir així, de la temporada, que de fet ja va guanyar el Barça diumenge a la Lliga ACB.
De fet, tècnicament podem dir que el Palau el visita el líder de l'Eurolliga, més que res perquè tothom ha perdut molts partits i en queden dos d'equips, els Alguiris i el València, que van amb un 2-0, per tant el líder visita el Palau, però estem a la jornada 2, recordem que aquest any hi haurà 38, o sigui que la temporada serà molt llarga i ja anirem veient, vaja, un equip entrenat per Pedro Martínez a Europa, jo crec que és una proposta interessant i crec que ho farà molt bé aquest any, sí.
Avui es jugarà al Palau i estarà ple com un ou, per tant hi haurà públic. Ernest, no passarà el mateix amb la sèrie de partits internacionals de la setmana vinent en què equips israelians visiten diversos equips i diversos indrets del territori espanyol?
Sí, i un d'ells, aquí als Països Catalans, és aquest València, que jugarà a casa contra el Hapoel. No s'ha fet públic encara, perquè el València ho farà públic segurament o demà passat. Però, a hores d'ara, el pla A és jugar a porta tancada. Em diuen a Tenerife, que també hem de jugar amb un equip israelià a la Champions, que també la idea és jugar a porta tancada. I al Manresa no em diuen res, però sí que veig que no posen entrades a la venda. Amb la qual cosa, el partit de dimecres que ve, pel qual s'ha preparat ja, doncs, protestes per evitar que els equips o els àrbitres arribin al pavelló, doncs la idea, a hores d'ara, no sé quina és, però clarament tot em porta a pensar que serà porta tancada i que en principi, diumenge o dilluns, el Baxi Manresa ho dirà, perquè no hi ha... és el límit. O sigui, dilluns és el límit, per dir-ho, però vaja, pinta que serà també a porta tancada, si és. De fet, aquests grups que intentaran tallar l'arribada dels equips al pavelló, doncs bé, el partit no es pot jugar sense àrbitres, per exemple. Vull dir que si, per exemple, els àrbitres no arriben, el partit s'haurà de suspendre. Però vaja, jo a hores d'ara em sembla que el més normal que passi és que hi hagi protestes, que el partit es jugui a porta tancada i d'aquí aquí pau i demà glòria.
Ja hi ha alto el foc, com a mínim això diuen a Gaza, però les repercussions sobre els esdeveniments esportius es mantenen. Ernest, gràcies, bona transmi.
Que vagi bé, merci.
La tutoria, pista número 4.
Ha dirigit Rodri, Morata i Joselu, entre d'altres. Qui és?
Ha dirigit Rodri, Morata i Joselu. No?
Jo he enviat ja.
Sí, jo ho he enviat? Ah, molt bé.
Ah, pues jo no.
Doncs ara ja espera't, no val la pena córrer. D'aquí a no res, resolem la tutoria.
L'esport també és negoci.
I anem cap a Miami amb el nostre prescriptor de guàrdia en matèria de màrqueting i gestió esportiva en general. Xavi Asensi, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
No, jo li anava a dir que el primer de tot espero que estigui com reservant-nos habitació perquè en venim molts, Xavi.
Ah, sí? Anem?
Sí, bueno.
Anem a Miami, no?
Serà l'època que estem a Catalunya, o sigui, cap problema, donar les claus de casa.
D'acord, ja ens passaràs les claus, doncs.
Molt bé. Amb el Xavi Asensi volíem valorar des d'un punt de vista, diguem-ho així, menys d'aficionat, menys de mand del futbol i sí més de professional, Xavi, quin sentit té que un partit de Lliga, un Barça-Villarreal en aquest cas, es traslladi a territori nord-americà?
Bueno, el sentit poc, en té molt poc, sincerament. Evidentment, per això dependrà doncs, dels que estiguin en la direcció, sobretot de la Lliga, que són els que acaben decidint, i després el que implica això pels clubs. Però sentit, des d'un punt de vista comercial, de negoci, l'únic que li podries trobar és per fer créixer la marca, però bueno, això és bastant una quimera. No sé si us en recordeu que hi havia una cosa que es deia LFP World Challenge, que era allò, la Liga de Futbol Professional World Challenge, i que feien partits del Sevilla, del València, del Villarreal, que van anar a jugar a Àsia. O sigui que ja ho van provar. I no va acabar de funcionar. És a dir, sentit en té poc. El que passa que s'entén dins d'un marc d'interessos i de negoci del que implica l'esport a dia d'avui.
És a dir, a Estats Units, per exemple, la Lliga no seria una marca potent des del teu punt de vista. És a dir, el Clàssic és una marca potent, això ho sabem tots, però la Lliga com a competició està molt lluny de la Premier?
A veure, la Lliga és una marca com pot ser la NFL, la Premier, la Champions, i és una marca molt potent. El que passa que quan tu analitzes el que és la Lliga es deu als equips que hi ha a dins. Sense els equips la Lliga no existiria. Els equips existeixen abans que existeixi la Lliga. A partir d'aquí, jo també entenc doncs, que quan un està a un costat de la taula o l'altre, defensa una cosa o defensa una altra. A nosaltres també ens passava quan organitzàvem els partits el 2017, per exemple, del Barça-Madrid, que el vam fer a Miami, amb Relevant també, en el Hard Rock també, doncs hi ha aquella pregunta de sempre, no? De qui és el Clàssic i què és més gran, el Clàssic o la Lliga? Jo, sincerament, crec que els equips són més importants que la Lliga. Jo crec que la Lliga és una gran marca, el que passa que no és una resposta de què és més gran, perquè depèn de moltes coses. Si el partit fos un Getafe-Mallorca, que també és de la Lliga, seria interessant a nivell d'audiències, a nivell d'entrades, a nivell d'esponsors.
No fa la sensació, és que a més has anat a triar el Getafe.
Però, Xavi, si t'estic entenent bé, vols dir que...
No seria exacte ni aquí, el volem veure, aquest.
Si t'estic entenent bé, Xavi, potser no, eh? Vols dir que si el partit triat fos un clàssic sí que tindria sentit o tampoc?
No, és que el concepte de sentit... és a dir, la Lliga què vol? La Lliga vol augmentar els ingressos que genera. Com la Lliga augmenta els ingressos? El principal producte que té per vendre la Lliga són els drets de televisió. Els drets de televisió, el 50% del que ingressa ho ingressa en l'estat espanyol, i l'altre és drets internacionals, aproximadament. Si tu te'n vas a jugar als Estats Units, entenc que serà perquè amb l'acord que tens amb el distribuïdor o el que té els drets als Estats Units, tens una obligació o vols el que sigui. En el cas dels Estats Units, els drets estan venuts a Disney, a ESPN, fins al 2029. Per tant, no sé com pots augmentar els teus ingressos a través d'aquest acord. No sé que aquest acord hi hagi una clàusula que et paguen més...
Si vas a fer el partit aquí.
Sí, però en teoria al Barça li paguen 5 milions, al Villarreal li paguen 5 milions, hi ha una sèrie de despeses, ja s'ha de llogar un estadi, hi ha unes despeses operatives, qui les paga? Qui paga aquests diners? I després arriba un punt de el que et donen per el que acabes donant. És a dir, no acabo d'entendre la lògica de que hi hagi un partit... És més, es critica la Superliga, es critica el Mundial de Clubs, perquè són més viatges, més partits, no sé què. Bueno, aquí és un viatge totalment innecessari. Em sembla que el president de la Lliga mateix va dir que una crítica a la Superliga és que les lligues estatals eren la columna vertebral del futbol. 100% d'acord. Collons, ara agafem i traiem un partit i ens l'emportem a Florida. M'explico? És a dir, hi ha unes incongruències aquí que l'àudio i el vídeo no encaixen, per dir-ho d'alguna manera, que es fa difícil, però també és veritat que és el món en el que vivim i és la indústria en la que vivim. No sé quins interessos hi ha al darrere d'això. Ara, si em preguntes si fa lògica, no. I és més gran el Barça i el Madrid que la marca de la Lliga? Sí. I els fets em remeto, eh? És a dir, la Lliga, no fiquem el Getafe. Real Societat, Betis. També és un producte de la Lliga. Vendrien tindria interès, perquè clar, ja sabem que el Real Madrid amb la Lliga no es parla, i ara el Barça o són els millors amics o s'han de parlar perquè han d'inscriure jugadors o digue-n'hi com vulguis. Però si el dia de demà el Barça diu que no va jugar...
No, clar, exacte. A mi m'ha fet la sensació que queda molt clar que a tu et costa de veure el benefici que té la Lliga en aquest partit, tot i que algun interès hi ha, i és evident perquè Tebas ja fa 4 anys que ho intenta, fins que ho ha aconseguit. Però des del punt de vista del Barça, el guany que són aquests 5 milions d'euros?
A veure, jo en dues coses, és a dir, i a mi em sembla bé debatre-ho i entendre que si ho veieu diferent. A mi em costa entendre, des d'un punt de vista professional, que hi guanya la Lliga, més enllà que et poden explicar a missa, no? Et poden dir no, que creix la marca i tal, a dia d'avui, què vols que et digui? Però això per una banda. L'altre, què guanya el Barça? No ho sé, perquè no tinc el
bé, en principi el que sabem, segur, són aquests 5 milions d'euros.
Doncs 5 milions d'euros, i si la Lliga és una cosa que vol fer, suposo que la Lliga estarà contenta amb el Barça. I si el Barça necessita alguna cosa de la Lliga, doncs mira, tot això que tindran. Igual que el Villarreal, no? Si la Lliga és alguna cosa... En el fons, tot és un tema de negociacions i decisions. Si la Lliga, per ells, això és superimportant, doncs si tu ets l'equip que li garanteix el que vol la Lliga, doncs, bueno, doncs potser els hi caus una mica millor, i si et fa falta alguna cosa, doncs potser sempre els hi podràs anar a demanar.
Per tant, si
segons
te fossis...
Segons Tebas, serà marcar-li un gol a la Premier, diu ell.
Buah, jo això...
I el que organitza el partit també guanya diners, no?
Rellevant és qui organitza el partit, no?
Home, se suposa, no ho deuen fer per elaborar.
Són els mateixos que organitzen els tornejos aquells de la
Xina. Sí, ja ho ha dit el Xavi abans, que el clàssic, el primer...
Aquests guanyen bastants calés, deuen guanyar.
Llavors, el tema és...
Qui paga la festa?
No, i quants partits organitzes a l'any als Estats Units? Perquè si ara hi ha un altre promotor que diu, escolta, que jo em vull emportar a l'Atlètic de Madrid, a l'Atlètic Club, i els ofereixo 5 quilos a tots dos.
Sí, però sembla
que... Com passes el límit?
Pensa que això és el que diu el Xavi. Aquí són Real Madrid i Barça. Com que el Real Madrid no pot anar... O sigui, els partits que s'han intentat portar sempre ha estat el Barça. Era Barça-Girona, Barça-Atlètic de Madrid, ara Barça-Vilareal. Són Real Madrid i Barça, la resta...
Però, Xavi, si, jo t'ho vull posar... L'òptica Lliga s'entén perfectament. Si tu fossis el CEO del Barça, ara que en tornem a tenir, i et proposen un partit que no jugues com a local, per tant, no has de donar explicacions als teus socis, i et paguen 5 milions per anar a jugar-lo a Miami, a mi, aparentment, em sembla un bon negoci.
Sí. Sí, sí. És a dir, però... Sí, sí, totalment, clar. És a dir, un partit que tu has de viatjar, l'única cosa... L'únic tema que tens aquí és que després, si et queixes de viatges i tal, doncs tu accedeixes a tal, però bueno...
Això ja sabem que la coherència està sobrevalorada, això ho diu una...
Correcte. I després el que ha dit l'Oriol, on poses el límit?
Bé, però això ja és qüestió més de la Lliga, no del Barça, no?
Clar, el límit del Barça.
Jo imagino que el Barça posa el límit en els partits de casa. En els de fora, pot anar a jugar els 19 fora.
No, però la temporada passada, Barça-Atlètic a Madrid... I el Barça estava d'acord amb anar.
Sí.
El que passa és que el Barça estava amb un Montjuïc.
Però és que no, per mi...
Crec que el Barça, sobretot aquesta temporada, li va bé per un tema de marca, perquè no va anar a l'estiu, i teòricament l'estiu que ve tampoc torna als Estats Units.
Però quan dius marca, et refereixes a poder fer esdeveniments...
Una cosa faran.
Vull dir, en un any no s'han oblidat del Barça, els americans.
No, però alguna cosa faran, i és el que et dic, no ha anat aquest estiu, i el que ve tampoc van.
No?
No, perquè hi ha mundial als Estats Units, no té cap sentit que tornis a anar allà.
Bueno, deixes els jugadors allà, que facin les vacances allà i així no pagues l'avió.
Perquè, Xavi, des del punt de vista, que això ho comentàvem també aquests dies, des del punt de vista de la Lliga, de l'Inter Miami, de la MLS, que hi vagi la Lliga espanyola allà, els hi fa competència, és indiferent perquè ja esteu fora de calendari...
A veure, aquí hi ha dues coses. Una, la MLS i Relevant, em sembla que legalment no es porten gaire bé, justament per temes d'aquests. I dos, també hi ha un tema de complexa d'inferioritat, eh? És a dir, una cosa no treu l'altra. La Liga, i ho estàvem comentant ara, és un dels principals productes de futbol del món, igual que la Premier, la Champions, la Sèrie A... I amb tot el respecte del món, això és com si ve la Copa Amèrica o el Mundial de Clubs o el Mundial de Nacions, no? És a dir, competència. Bueno, jugues al mateix esport. però jo crec que el Barça, en aquest cas, i la Liga, que és la competició on juga el Barça, està anys llum de la MLS. La MLS es pot... O la CONCACAF, que aquesta és una altra cosa, no? És a dir, les confederacions ho han d'aprovar, tot això. La UEFA, la FIFA ho aprova, o diu que hi ha un buit, la UEFA diu que no ho aprova, però com que hi ha un buit, que els farà, i després la CONCACAF ha de donar l'okay. Jo crec que això, en el fons, no acaba de ser competència, més enllà de que sigui el mateix esport, i a més, com tu has dit, estem fora de calendari, una cosa no treu l'altra. Però és comparar peres i pomes, al igual que quan la gent diu no, però es fan partits de l'NFL a Madrid, no? O a Alemanya. Dic, bueno, ja, és que no hi ha lloc més que jugui futbol americà fora d'Estats Units. En canvi, el futbol es juga a tot arreu. És a dir, són... No acaba de ser competència, o la NBA, no? La NBA no està sota les normes de FIBA, i també és veritat que el concepte de la seva lliga regular no té a veure amb la nostra lliga regular, o la lliga regular de l'estat espanyol. O sigui, 3 punts a la lliga regular de la lliga poden significar guanyar el títol o no. Mm-hmm. La lliga regular d'una competició americana, entre nosaltres... Bueno, importa el que importa.
La NFL és curteta, però és veritat que el títol es decideix al playoff, això és cert. Xavi, deixem que et canviï el barret un moment, de gurú empresarial del Tot Costa a director general de l'Inter Miami. Us està retirant tota la colònia blaugrana. Messi es queda, no?
Sí, a veure, s'està retirant. Sí, el Bussi acabava contracte i el Jordi ha decidit, doncs, retirar-se. El Leo crec que no, que encara vol jugar i bueno, sí, a veure, estem en aquesta situació, però bueno, també ja ho hem parlat molt amb ells i també és una decisió, doncs, que ells... Ja han anat prenent amb el temps.
Hi haurà partit d'homenatge o el reservo ja per quan facin aquí el de Messi? Home, a Busquets i Alba.
En el Sergio, quan vam fer el partit l'altre dia, a l'acabar se li va fer un homenatge a la gespa, i demà, que juguem contra Atlanta, hi haurà una mica el mateix amb el Jordi. Mm. És que el problema és que com que fas la lliga regular i després tens els play-offs...
No saps això, mai quan...
Això dels americans.
Mm. Sí. Xavi Asensi, moltíssimes gràcies per la mirada professional d'aquest debat que hem tingut tan intens aquesta setmana. Una abraçada.
Gràcies, cuideu-se.
Una pausa i hem d'escoltar Arnau Martínez, hem d'escoltar Pere Milla en avançaments. El Tot Gira de demà pinta molt bé. Ara venim.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Tots tenim una ànima bessona, però no t'equivoquis. Ningú diu que hagi de ser una persona. Nou Cupra Formentor híbrid amb 125 km d'autonomia elèctrica i 860 de combinada per 29.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial, 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Un minut i dos quarts de 9. Ens queda mitja hora de Tot Costa, però demà, com cada cap de setmana, com cada dissabte, ja tot gira amb el David Clopés i ve carregat d'entrevistes interessants. Per exemple, una que han enregistrat i que podreu escoltar demà íntegrament. Solà, bona tarda.
Bona tarda.
Amb un dels capitans del Girona, Arnau Martínez.
Sí, és un dels capitans de la plantilla, un dels tres que queden de l'últim ascens el juny del 2022 a Tenerife, i, per exemple, un dels que va marcar el gol de la victòria la setmana passada contra el València, deixa diversos titulars, Arnau Martínez, com ara, per exemple, que tot i el mal resultat de la segona volta de la temporada passada i el començament d'aquesta, han tardat 8 jornades, recordem, a guanyar el primer partit, no han dubtat mai de Mitchell, i així li contestava David Clopés.
En aquest moment tan complicat, parlo de final de la temporada passada i inici d'aquesta, el vestidor en algun moment algú ha dubtat de Mitchell?
No, jo crec que no. Bueno, jo personalment no, òbviament, però jo crec que no. Al final tothom sap la idea que vol el míster i estem amb ell. Sabem que si nosaltres fem bé les coses, el míster també estarà millor. I a vegades es veu a la banda que és una mica dur perquè s'enfada, però perquè ell és molt competitiu i vol el millor de tot sempre. Bueno, jo crec que no, estic segur que la gent mai ha dubtat del míster, perquè si no, pues es veuria.
Segons Arnau, amb la plantilla actual, diu que es pot tornar a fer el futbol de fa 2 anys, no només que va destacar no només a la Lliga Espanyola, sinó també a tota Europa. Reconeix que va estar a prop de marxar ara fa un parell de temporades i que van fer teràpia al vestidor per mirar de sortir de la situació en què s'han trobat aquestes últimes setmanes. Això pel que fa referència a Arnau Martínez, deixa'm dir res en 10 segons. Sabeu que té a veure el Nobel de la Pau amb el Girona?
Digues.
No.
Doncs que li han donat el Premi Nobel de la Pau a Maria Corina Machado. És la mare del conseller del Girona, Ricardo Sosa. Ah. Un conseller que té accions. Sí, és el representant de Marcelo Clavore al club gironí.
Ah, que bo.
Ah, que curiós. Sí. Ah, clar, perquè és veneçolana. Clar.
Molt bé.
Doncs... No, però Marcelo Clavore és bolivià, sí. Però en aquest cas...
Doncs aleshores...
Tenim representació per tot.
Celebrem que no li hagi donat a Trump i que no tingueu cap familiar de Trump al Consell.
Això ja... Que cadascú pensi com vulgui.
Sí, efectivament. Solà, gràcies.
Adeu.
Aquesta entrevista amb Arnau Martínez és demà al Tot Gira, el de diumenge. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Entrevista amb el jugador espanyol Pere Milla.
Sí, molt divertida l'entrevista. Un Pere Milla molt deixat anar, molt espontani, on ens explicava que era de sang calenta, justificant una mica aquella expulsió de fa uns partits a Cornellà al Prat. També ens ha explicat, ens ha confessat que una vegada el van expulsar d'una penya del Barça Lleida, quan era més quan era petit.
Home, no m'estranya, perquè ell és més blanca que el detergent.
O com a mínim ho era.
Grans elogis a Manolo González. També ens explica, o reconeix, que passa pel millor moment de la seva carrera, ara en aquest tram inicial de temporada. Ha jugat 6 partits i ha fet 3 gols en aquest tram inicial. És el màxim golejador de l'equip. I sobre els objectius de l'Espanyol s'ha mostrat ambiciós.
Per massa social, per història, per títols aconseguits fins ara, quin creus que hauria de ser el lloc de l'Espanyol?
Top.
Top.
No? Estàs parlant de l'Espanyol.
Top vol dir jugar a Europa cada any?
Sí. L'Espanyol ha de tindre aquest objectiu. 100%. Jo ho veig així. Jo crec que l'Espanyol és dels grans, un fundador de la Lliga. Així que l'Espanyol ha d'estar a dalt sempre.
Bé, l'entrevista a Pere Milla, diumenge a les 6 de la tarda a l'antena del Tot Gira Catalunya Ràdio.
Gràcies, Sergi.
Ara.
Això pel que fa als dos equips, dos dels tres equips masculins, dos dels tres catalans de la Lliga masculina, a veure si acabo de dir-ho. El que sí que hi ha aquest cap de setmana és Lliga F. Hola, Ruth Vilà, bona tarda.
Hola.
Amb, en teoria, el millor partit que es pot veure ara mateix.
Sí, un Atlètic de Madrid-Barça, diumenge a migdia. L'Atlètic és ara segon, amb 4 victòries, 2 empats, però va començar molt bé la temporada, va guanyar el Madrid en el derbi, i a més venen d'un resultat també contundent a la Champions, és veritat que contra el Sant Polten, però vaja, un 6-0 contundent, un resultat pròxim al que va fer el Barça contra el Bayern. Un Atlètic de Madrid que ha canviat bastant respecte a la temporada passada, on jugava molt per Agibade, amb la seva velocitat, i aquest any tenen doncs, una mica més el ritme brasiler de Luani i de Gio, i un equip que Pere Romeu recordava avui que al Barça sempre li costa molt de guanyar.
A mi l'Atlético la temporada passada va ser un dels equips que més complicat ens va posar les coses tots els duels que ens vam enfrontar contra elles. Ens van exigir moltíssim, estan ben dirigits, estan ben entrenats, tenen bones futbolistes. És un equip que domina bé els dos moments, tant en atac com en defensa. Per nosaltres és vital aconseguir els 3 punts.
Aquest Atlètic de Madrid-Barça és diumenge al migdia,
12.
El Badalona Women juga demà a les 12 sí. I estrena camp.
Sí, ja ho fa finalment el Municipal de Palamós, que era on havien de jugar aquesta temporada els seus partits, però com que la gespa no estava a punt, han hagut de jugar doncs, una nova Creu Alta, una altra Salou, i ara sí que busca la primera victòria a casa. Continuen encara entrenant-se a Badalona amb gespa artificial i jugant el cap de setmana en gespa natural, però vaja, aviam si ja tenir una seu el que es refereix com a mínim a partits, doncs dona bona sort a l'equip d'Anna Junyent.
Per cert, que el Badalona ha estat protagonista, per mi negatiu, d'una de les notícies de la setmana, que és que li han posat una sanció, una multa per no portar metge als desplaçaments.
Sí, el que passa és que això hem d'explicar-ho bé, Jordi, perquè és una altra d'aquelles guerres. Explica, és una guerra entre la Federació Espanyola i la Lliga F. La Lliga F entenc que és una recomanació que els equips visitants portin el metge en els seus desplaçaments. El que sí que és obligatori és que hi hagi metge i assistència mèdica pel que fa al camp on es juga. I, en canvi, des de la Federació Espanyola entenen que per reglament s'ha de complir i, com que no es compleix, doncs estan sancionant els clubs. Però darrere hi ha aquesta guerra que ja hem vist amb altres qüestions de la Lliga F i de la Federació Espanyola de Futbol, que esperem que se solucioni.
Queda explicat i està bé que saber que la Lliga F no ho considera obligatori, però a mi em sembla bastant estrany que un equip professional no viatgi amb metge.
Sí.
Ja entenc que, que els pressupostos són els que són, però bé, una mica de...
Haurien de ser-ho, però sí que els clubs el que estan demanant és, sisplau, poseu-vos els dos d'acord, perquè ens dieu una cosa a uns, una cosa als altres, i al final els que ens en sanciona són els clubs.
I fas bé d'aclarir-ho. Gràcies, Rut.
Adéu.
La tutoria. Pista número 5.
Com a entrenador, ha guanyat una Eurocopa, entre altres títols. Qui és?
Clar, ha de ser un seleccionador espanyol. Jo
l'actual.
Un seleccionador espanyol que ha guanyat una Eurocopa i ha entrenat a Rodri, Morata i Joselu.
L'actual.
I què?
Defensa.
Crec que li he donat la pista a l'Oriol quan he dit Andrinua.
Dues lligues...
Perquè jugaven junts.
Doncs mira, és Luis de la Fuente, efectivament. Jo crec que la Sònia, quan va calcular... No va calcular que avui tornaria a ser protagonista de la Fuente. Però, efectivament, és Luis de la Fuente. I faltaven 2 minuts per 3:15 del vespre. A les 7:43 ha enviat missatge Oriol Domènech. I a les 7:49 ha enviat missatge Ferran Correas. Per tant, 3 punts per l'Oriol, 1 punt pel Ferran Correas, i l'oient més ràpid que ha vist clar que havia de ser Luis de la Fuente és el Bobby Charlie, el Charlie López, que s'endú el nostre reconeixement.
Sí, sí, doncs enhorabona al Charlie, enhorabona al l'Oriol. La classificació la tens a mà o et fa?
No, la classificació ja l'actualitza la setmana vinent.
Negociat de la Sònia.
La setmana vinent actualitza.
Olear simplement m'ha passat el guanyador i ha dit la resta ho controlo jo, no vol deixar cap, saps?
Avui, a més, s'ho ha agafat amb calma perquè tampoc no hi era el Bernat i ja sabeu que tenen una guerra,
sí, sí.
Una guerra forta. En fi, doncs queden felicitats tots els participants. Sergi, no t'havia acomiadat, o sí?
Sí, però m'ha vingut a quedar-me d'oient.
Ara estava pensant. Potser no li he dit adéu i com és un tio que és educat... Això
no. M'ha vingut de gust quedar-me d'oient.
Molt bé.
Aquí el de gustat.
Et pots quedar, perquè ara tenim una entrevista xulíssima amb el Pierre Oriola.
Perfecte. És que em quedaré hasta les dones i els dies.
Ah, molt bé.
Doncs. Molt bé, perfecte.
Jo crec que la Virgília potser, aquesta cadena Virgili, li farà falta.
Sí, però la Virgília potser troba estrany, però tu prova, a veure què passa.
Tu pots provar. Sergi, gràcies, un plaer.
Apa, a vosaltres.
I gràcies al Ferran Correas, a la Gemma Herrero i a l'Oriol Domènech.
Un plaer.
Bona tarda.
El que us deia, farem una pausa i viatjarem cap a Mèxic. Coincidint amb el cap de setmana del Barça-Lleida, hem pensat, i per què no truquem al Pierre Oriola? Doncs fem-ho, ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucotxe.com te'l comprem ràpidament, tant si és vell o clàssic com si està variat, sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com. Entra, demana cita i venta-la avui mateix.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico al Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial. 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit. Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Te compra tu cotxe.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
20 minuts i les 9, en joc al Palau, al Barça-València d'Eurolliga. A l'equador del primer quart, guanya de 7 al Barça, 16-9. I encara en bàsquet, volem saludar un home que ha fet carrera, va fer carrera en el seu moment al Barça, també al València, i que aquest estiu, contra tot pronòstic, va deixar el Jaiopos Lleida, o més concretament no va renovar el contracte amb l'equip lleidatà, i va posar rumb a un bàsquet tan exòtic com el mexicà. Va fitxar pel Fuerza Regia de Monterrey. Pierre Oriola, bona tarda.
Hola, bona tarda, o bon dia per mi.
Això mateix, com va per Mèxic?
Bé, tot bé, tot bé. Mira, l'experiència està sent molt bona i just ara estem de ple amb els play-offs. Al final és la millor època, és la que esperem tots, no? Jugar als play-offs i pel títol de Lliga i res, molt content. Ahir vam guanyar i avui ja per un altre.
Tu et vas incorporar al Fuerza Regia fa 2 mesos mal comptats, a principis d'agost. Per tant, entenc que has arribat al tram final de temporada.
Just arriba a mitjans de Lliga, o sigui, just havia passat pràcticament una volta. Aquí és diferent perquè sempre jugava back-to-back, llavors no es fan 2 voltes, sinó que sempre juguen 2 partits seguits contra el mateix equip, però més o menys era la meitat de Lliga. I res, ja ara disfrutant de lo bo, ara ja ve doncs, el que tots volem jugar, que és pel títol, per guanyar, i concentrats en aquesta sèrie contra Mineros.
Sou un dels millors equips de Mèxic, us veu amb aspiracions serioses de guanyar títol, entenc, eh?
A veure, som l'equip que més lligues ha guanyat, llavors això fa que la pressió i...
O sigui, estàs al Madrid de Mèxic.
Sí, així és com ells es fan dir.
Ah, sí?
Es fan dir. És a dir, quan a mi em van fitxar, em van dir això, que era com el Madrid de Mèxic, i vaig dir, bueno, mira...
Què hem de fer, no?
A Mèxic compta diferent. Compta diferent a Mèxic.
Escolta,
però...
Digues, perdona.
No, això que et deia, que al final la pressió que hi ha, doncs el fet que s'hagi de guanyar, no, la lliga regular no és que hagi anat del tot bé, perquè hem acabat quarts, i això doncs, bueno, ens ha complicat una miqueta, fins a l'últim, com aquell qui diu partit, no havíem certificat el passe directament al play-off, però bueno, ara ja centrats en aquesta sèrie.
El nivell de la lliga, què tal? És com t'esperaves? Superior, fins i tot?
Bueno, és una lliga molt americana, molt 1 contra 1, molt individual, poca tàctica. A nivell tàctic és complicat quan ets un jugador que no vius, com és el meu cas, de fabricar-te els teus propis punts i de més, és complicat si la bola no circula. Però bueno, hi ha partits de tot, hi ha partits on intervens més i tens més impacte, i hi ha partits doncs, que no és tan fàcil.
Disculpa la ignorància, però pot ser que siguis el jugador amb més trajectòria de la Lliga, o hi ha gent, per exemple, que ve de l'NBA, etcètera?
Hi ha algun jugador de l'NBA, jo crec, i després hi havia, crec que un jugador que ha estat no sé quants anys a la G-League, que ha sigut el màxim anotador de la G-League, vull dir, hi havia... hi havia bastant... Bueno, hi ha bastant nivell i talent. Jo m'ha sorprès això. Hi ha jugadors americans amb molt talent, amb molta capacitat anotadora, però no et sabria dir la seva trajectòria. Això sí que no sabria dir-te.
Tinc entès que aquests dies justament tens família per aquí, per Monterrey, però el més dur de l'experiència entenc que és separar-se de la teva gent.
Sí, això és el més dur. Al final és dur perquè no estàs al teu lloc, i separar-te sobretot de la meva dona i el meu fill. Al final tinc un fill d'un any i 4 mesos, separar-me d'ell doncs és complicat, perquè al final ara és l'època aquesta bona, quan comencen a fer coses i en un any veus el canvi, no? I està molt més divertit tot, però bueno, al final com que... Si t'hi pares a pensar, seran uns 3 mesos més o menys el que hauré passat aquí, i tampoc és tant de temps. Llavors sí que es va fer dur al principi, però un cop t'acostumes i quan ells han pogut venir, doncs ja, com aquell qui diu, el temps s'ha fet més curt.
Seran 3 mesos i prou, o t'han quedat ganes de repetir si és que totes les dues parts volen?
La lliga dura 5 mesos, llavors, com que dura 5 mesos, o sigui, s'acaba. Comença el juliol i llavors acaba el novembre. Llavors, com aquí diu, o sigui, el juliol de l'any que ve. I fins llavors queda molt temps. Jo crec que encara, ja dic, hi ha moltes opcions per poder jugar. La meva intenció, evidentment, és tornar a Europa, perquè jo crec que és allà on vull estar. Però era una bona oportunitat, bàsicament, per mantenir-me en forma i no estar a casa parat, perquè al final es fa dur el fet d'esperar equip, de que els equips vulguin fer canvis, toquem fusta de que no hi hagin lesions, perquè al final no li desitges a ningú que es lesioni de més, però passen aquestes coses. Llavors, jo crec que era l'ideal i el bo per mantenir-me en forma, mantenir-me actiu, i que la gent veiés que realment estava jugant i que no estava a casa meva, doncs, descansant, saps? Mm.
Per tant, interpreto que la teva idea a partir del novembre és que vagin trucant, si és que no han trucat ja d'equips europeus.
No, això no ho sé, si ha trucat algú, si no, això no en tinc ni idea, però sí, la meva idea, ja et dic, és tornar a Europa, en aquest cas a la Lliga ACB, i veure què surt. Si surt algú, perfecte, i si no, doncs esperarem. Vull dir, al final, ja et dic, vinc ara vindré de competir aquí, i llavors doncs estaré preparat pel següent pas.
Ha estat un punt sorprenent tot el que ha passat aquest estiu, perquè justament la sensació és que la temporada passada a Lleida vam tornar a veure el Pierre Oriola que coneixíem.
Bueno, a veure, ha sigut sorprenent el fet de marxar a Mèxic. Vull dir, és tot sorprenent, però ja et dic, l'oportunitat era molt bona en tots els nivells i s'havia d'aprofitar per el que et deia, perquè al final el fet de competir també et dona l'estar en actiu i en el mercat. El fet de no quedar-me a Lleida, bueno, són coses que passen. Al final doncs no es va arribar a un acord i ja està. O sigui, tampoc se li ha de donar més voltes al que ja vaig explicar en el seu dia, en el seu moment, i ja està. Escolta'm, jo li desitjo el millor al Lleida i jo he de seguir el meu camí, igual que ells han seguit el seu.
Avui juguen Barça i València, dos dels teus exequips, i diumenge al Palau, Barça-Lleida, que, com que dius, són els teus dos últims equips. No sé si n'estàs al cas i si et genera un punt de nostàlgia, en aquest cas esportiva i no personal, com comentàvem abans.
Sí, vaig seguint. L'Eurolliga sobretot perquè, com que ara hi ha aquests canvis de plataformes, televisió i demés, és complicat seguir-ho tota la vegada.
Totes.
Exacte, però entre setmana ho vaig seguint més perquè no coincideix amb partits nostres o amb entrenos, i llavors ho vaig seguint més, l'Eurolliga. I l'ACB també, vull dir, vaig seguint el que puc, però sí, estic al cas de tot i m'agrada veure, vull dir, perquè al final jo miro bàsquet sempre que puc i m'agrada veure els partits.
Tu ets de Tàrrega i per tant de Lleida, però t'has declarat sempre culer de pedra picada en la distància. Pateixes pel Barça o creus que aquest any ho faran bé?
Bueno, jo sóc dels que penso que al final les notes es donen a final d'any. Llavors, el que passi ara al principi poc té a veure amb el que pugui passar a final d'any. Llavors, a veure, jo la meva opinió és que és difícil també quan cada any canvies de jugadors, quan cada any has de pues, no, fer projecte nou, se te'n van jugadors importants, com podia ser Jabari Parker, llavors, bueno, és complicat. Tot té el seu procés, tot té el seu temps, i és el que s'ha li ha de donar a l'equip i ja està. Vull dir, al final s'ha de confiar. A partir d'aquí, les notes, com et dic, treure-les a partir de la Copa del Rei es pot començar, jo crec, a treure ja conclusions i ja està.
Doncs les notes del Barça final de temporada i les del Fuerza Regia Monterrey també, tot i que aquesta està aquí a tocar, tan bon punt s'acabin els play-off. Pierre, acabo. Vius a Monterrey, t'has trobat, què sé jo, Sergio Ramos, Domènec Torrent, Canales, que estan al Rayados de futbol. T'has creuat amb algú d'aquests?
Doncs pues mira, amb Domènec Torrent i la seva dona, la Gemma, sí. Home. Hem compartit algun dinar, algun sopar. Sí, una amiga m'ha explicat una mica coses de futbol. Jo, que sóc un malalt del futbol, clar, i entenc poc, però m'agrada molt veure futbol. Llavors, li he preguntat anècdotes, coses, vivències que ha tingut tant al Bayern, al Manchester City, al Barça, evidentment, i vaig poder disfrutar un partit també a l'estadi del Rayados i bé, molt bé, molt bé. I el Domènec és un 10 de persona, està fent molt bé les coses aquí Rayados i ojalà aquest any es puguin emportar la Lliga.
Doncs mira, el Pierre Oriola, que fa colònia catalana amb Domènec Torrent, ell diu que el Domènec Torrent és un gran paio i jo dic que el Pierre Oriola també, per tant, estava clar que s'acabarien trobant. Pierre, gràcies per ser avui al Tot Costa i moltíssima sort en aquest tram final de temporada amb el Fuerza Regia Monterrey.
Moltes gràcies, una abraçada.
Sempre mola parlar amb el Pierre Oriola en directe i amb els García, Amèric García i amb Joan García a primera fila del Palau. S'acaba el primer quart del Barça-València. Guanya d'un l'equip de Joan Peñarroya. Guanya d'un el Barça, 26 a 25.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Per primera vegada, Tarta Relena i el seu referent cretenc, Yorgos Manolakis, s'uneixen a l'escenari en un concert inèdit. El Festival Clàssics ofereix un diàleg entre tradicions vocals i sonores del Mediterrani per acostar-nos a les arrels gregues de la nostra cultura. El 16 d'octubre, a Paral·lel 62. Més informació a festivalclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Fins al 12 de desembre, temporada alta porta a Girona els millors noms del teatre. Lolita, Josep Maria Pou, Nora Navas, Lluís Omar, Angélica Lidl, Oriol Pla, Thomas Ostermaia i molts més artistes entre els espectacles del festival. Angélica Lidl, Oriol Pla, Thomas Ostermaia i molts més artistes entre els espectacles del festival. Més informació a temporada-alta.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linka. A Catalunya Ràdio.
Temps pel waterpolo. Diumenge a les 2 del migdia, la piscina Pere Serrat, al Club Natació Sant Andreu, busca la que seria la seva primera Supercopa europea. Les andreuenques són les vigents campiones d'Europa i reben el Desan neerlandès, que són les campiones de l'Eurocup. Tinc en línia la portera del Sant Andreu, la Martina Tarré. Martina, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé, la veritat.
Entenc que ja tot a punt per aquesta Supercopa de diumenge contra el Desan.
Sí, bueno, atinant els últims detalls perquè surtin les coses bé i per sortir, no?, a buscar aquest títol amb les millors condicions possibles.
Clar, entenent que vosaltres sou les campiones de la Champions i elles les de l'Eurocup, se suposa que partiu, i a més jugueu a casa, se suposa que partiu com a favorites.
O sigui, jo, igual, sobre paper, penso que sí. Al final també són dues competicions on hi ha una diferència bastant gran, no? Al final els de la Super, o sigui, els de la l'Eurocup surten del primer grup de la Champions, per tant aquí ja com es fa la gran diferència, però sí que és veritat que no cal menysprear ni molt menys a les holandeses mai, perquè sempre tenen moltes ganes de competir, moltes ganes de guanyar títols. Aleshores, tot i que sobre paper pugui veure's que són favorites, doncs, bueno, és un partit únic i elles tindran les mateixes ganes d'aixecar el títol, així que hem de sortir a matar.
Martina, han estat 3 anys d'èxits continuats. Ara teniu l'oportunitat d'una nova final, aquesta de la Supercopa. Clar, no sé si ja arriba un moment que tu ja t'hi has acostumat a les prèvies d'aquestes finals i ho vius d'una manera més tranquil·la, més relaxada.
Penso que no, al final crec que m'agrada molt disfrutar d'aquests moments, m'agrada molt no només disfrutar del dia de la final, sinó de la preparació de tota la final, de veure com conèixer el rival, no? Veure quins moviments poden fer, conèixer també altres estils de joc, no? Al final és el que ens dona jugar a Europa, no? Conèixer com juguen les holandeses o les húngares o les gregues durant l'any i no sé, m'agrada l'estímul que dona, no? El poder competir a Europa és un estímul xulo i crec que ens dona un plus no només individual, sinó d'equip, de que ens enfrontem a altres tipus de jocs.
Ara que parlaves de la preparació, que la gaudeixes molt, ja t'has preparat com llencen els penals, per exemple, o això queda per l'últim moment?
Bueno, sí, a veure, sí, ja m'he preparat. Ja he mirat com xuten. Elles tenen dues xutadores, bueno, tenen les dues germanes Roje, que estan a la selecció i que són bones xutadores, i ja m'he enfrontat contra elles algun cop, així que les conec una mica, però sí, ja me les he mirat. Totes les llançadores que tenen pues estan ja vistes.
És el teu moment preferit o prefereixes que si ho podeu enllestir durant el partit, millor que no parles tant de penals?
Home, per tal com hem començat la Lliga, preferiria que no anéssim a penals, però no perquè no confia en les meves jugadores, bueno, la Lliga, no, perdona, la pretemporada, sinó perquè crec que és un moment de fer un bon partit en defensa, de que surtin bé les coses en atac i intentar, no, treure el partit ja d'inici, sortir amb un bon to i que ens surtin les coses al principi i així disfrutar, no, del partit i no haver de patir fins al final.
Ara que parlaves d'aquesta arrencada de temporada, veniu de perdre la Supercopa, en aquest cas la d'Espanya contra el Sabadell. Això et posa més en alerta o no treus grans conclusions de la final de diumenge?
No sóc de treure moltes conclusions. Crec que el que és important és que hem de confiar en el procés i en el treball que fem dia a dia, que és molt bo, i a sobre tot es venim amb molta predisposició. Sí que és veritat que igual les coses no van sortir en la final del diumenge, però això no vol dir que no estem treballant bé i que no confia en la capacitat del meu equip, però bueno, sí que és veritat que dona que pensar, no? O que dona de veure que les coses pues igual no les estem plantejant bé o simplement no estem sortint bé als partits o se'ns estan encallant coses que la temporada passada no se'ns encallaven, però bueno, que cada temporada és un món i que tenim moltes ganes i que jo crec que les coses acabaran sortint i que ens acabarem entenent totes i poc més, i confiar, no?, en el procés i en l'equip i sobretot pues, en l'entrenador.
Vosaltres vau guanyar l'any passat Champions i Copa, el Sabadell la Lliga. El rival a batre ja sou vosaltres o continua aquell punt de respecte per la trajectòria del Sabadell?
Home, jo crec que, jo personalment pues, hi ha molt respecte tant al Sabadell com al Mataró. Penso que són dos senyors equips, no?, que sempre treuen bons partits i partits on es disfruta molt, però sí que és veritat que crec que els equips pues, tenen aquest plus, no?, de guanyar-nos a nosaltres, de que venen amb ganes i que volen demostrar que ells tenen també el nivell i pues, igual és el que ens falta, no?, el presentar-nos en un partit una mica més des de la humilitat i des de saber que fent el que fèiem l'any passat pues, no guanyarem. I que hem de treure pues, una mica més.
Doncs el Sant Andreu, campió de la Champions l'any passat, que busca un títol que encara no té el seu palmarès, la Supercopa d'Europa aquest diumenge contra el Desan holandès. Martina Tarré, moltíssimes gràcies i tota la sort del món.
Gràcies a vosaltres.
Per cert, que ja que parlem de waterpolo, la Federació Espanyola de Natació ha adoptat una mesura cautelar que permetrà al Sabadell inscriure les 5 jugadores estrangeres que té la plantilla, independentment de la seva nacionalitat. Això només passarà mentre les dues jugadores que ara mateix estan embarassades, la Maica García i la Judit Forca, estiguin fora de combat, però com a mínim el Sabadell podrà inscriure les jugadores que va fitxar per substituir-les. Minut 7 i mig mal comptat i les 9, la Sònia remata al Tot Costa.
Recordeu que ara mateix està jugant al Palau el Barça, partit d'Eurolliga contra el València. Guanya de 7 el Barça, 36-29, quan queden 7 minuts del segon quart i s'està revisant una jugada. Teniu el partit al Digital de Catalunya Ràdio amb el Macià i companyia, com sempre. El podeu sentir íntegre, perquè encara queda molta emoció i molt partit. El dia en què us hem explicat que Dani Olmo, en principi, tenint en compte que està lesionat, probablement és perdre el clàssic que ve, que ve ja en un parell de setmanes. Dilluns li fan proves. Olmo s'ha lesionat. La federació ha admès que va arribar a la concentració de les Roces amb un informe que deia que tenia molèsties. Asseguren que han estat molt prudents amb ell, però que tot i així s'ha lesionat. Ho hem comentat tot plegat a la primera hora del Tot Costa i també hem reflexionat amb el Xavi Asensi des de Miami respecte a si convé o no a la Lliga aquest Villarreal-Barça.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, el Xavi Vall i l'Aleix Jové al control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i, és clar que sí, gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornarem dilluns amb més esports, amb més Tot Costa. Fins aleshores, passeu un bon cap de setmana i feu molta bondat. President, un altre lesionat, però cap de setmana tranquil, eh?
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!